Bon dia. Com hem dit en la presentació de la finestra, avui toca el Fem Salut. Una vegada més, com fem normalment un cop al mes, us presentem tot un seguit de consells o bé parlem d'alguna malaltia en concret. Avui toca parlar d'una malaltia que ja ho hem fet altres vegades, però parlarem des d'una vessant una mica diferent. En concret parlarem de la diabetis, una malaltia que, com ja sabem, és força habitual en la nostra societat. Patologia, parlarem concretament de les seves complicacions cròniques. I han portat, com gairebé totes les vegades que han parlat d'aquesta temàtica, a Xema Hernández, que ens farà 5 cèntims d'algunes de les complicacions cròniques més habituals que es pot patir quan una persona té la diabetes. Així doncs, us deixem en l'entrevista en la qual parlem amb el Xema sobre aquesta qüestió. Una vegada més ens trobem amb el Xema Hernández i l'hem portat aquí al nostre programa, el Fem Salut, per parlar una mica de la diabetis. Ho han fet en altres programes, en altres ocasions, però avui ens volíem centrar en un problema que dona la diabetis. És a dir, la diabetis, quan la pateix una persona, al cap del temps, fa unes complicacions que s'anomenen cròniques. És justament d'això del que volíem parlar amb el Xema Hernández. Bon dia, Xema.
Hola, bon dia a tothom.
Si et sembla bé, per començar, ens agradaria que ens fessis una mica una petita classificació de quines són a grans trets els tipus de complicacions que pot tenir la persona que pateix diabetis durant uns quants anys.
Mira, les complicacions d'una persona diabètica, en principi, pot estar subjecte a tot tipus de complicacions com són l'altre, no? Quan diem complicacions cròniques de la diabetis, ens referem a totes aquelles que estan en relació directament amb la seva alteració de sucre. Llavors, si ho tinguéssim que dividir d'una forma molt, molt genèrica, diríem que són unes afectacions que són degudes fonamentalment al grau de mal control que pugui portar, és a dir, quan pitjor portem el promig de sucre durant el dia, quan més elevat, més incidència d'aquests problemes de salut podem presentar, i a banda hi ha una part que aquesta és imprevisible, que és la càrrega genètica de cadascú, que en alguns casos pot ser un factor protector i en d'altres no tant, no? Això explica per què de vegades alguna persona, de forma excepcional i per sort per ella, pot tindre nivells contínuament bastant elevats de sucre, però en canvi, aparentment, no presentar problemes de salut que puguin estar en relació amb aquests nivells tan aixecats, no? Això és com una loteria, per tant, vull dir, no sabem mai en què li pot tocar i és un percentatge baixíssim de persones, però es pot donar, és a dir, la càrrega genètica és important i el grau de bon o mal control també.
I com anirem parlant després, també una cosa a tenir molt en compte és tots els factors de risc que poden sumar-se al fet que aquella persona pateixi diabetis, que també és un factor que pot ser molt important a l'hora de que la persona acabi patint amb complicacions d'aquest tipus amb major o menor grau. Si et sembla, crec que també hauríem de dividir una mica amb les que afecten el que és la microcirculació, és a dir, a la circulació...
Si vols te faig una mica una classificació perquè m'entenguis.
A banda de la classificació que refereix al fet aquest que has comentat abans, m'agradaria que ens expliquessis una mica a grans trets quins són... què pot alterar la diabetis exactament?
Mira, en principi quan parlem de diabetes sempre pensem en el sucre, no? I d'entrada diria que la diabetes no afecta exclusivament el sucre, no? Sinó que l'afectació hidrocarbonada, és a dir, l'afectació dels sucres, que és la que presenta de forma principal el diabètic, és el més conegut. Però tota persona diabètica, per el fet de ser diabètica, també té afectat tot el que és el seu metabolisme, no només del sucre, sinó indirectament també dels greixos, i també està servint el de les proteïnes. Això explica, per exemple, per què en el cas del diabètic, quan nosaltres intentem controlar un dels seus factors de risc o les alteracions que produeix, que és l'afectació lipídica, és a dir, dels colesterols i de més que presenta, parlem de que aquest és un factor de risc i que és un factor de risc més important que en una persona no diabètica. És a dir, un no diabètic, nosaltres, per exemple, li demanaríem que tingués uns nivells de colesterol, i del bon colesterol i del dolent, que estarien en relació amb el que seria un factor de risc, que es diu cardiovascular, no? Perquè afectaria fonamentalment el cor i el resto de la circulació de tot el cos. En el cas del diabètic, aquest dintell de perill està per sota, és a dir, és més baix. Li demanarem a un diabètic, per tant, que el seu nivell de control d'aquests colesterols sigui millor comparativament al que podria tindre una persona no diabètica. Per què? Perquè sabem que aquests colesterols de la persona no diabètica són uns colesterols que es comporten d'una forma una mica diferent, més agressiva. Si fóssim tècnics diríem que són proteïnes o lipoproteïnes petites i denses, no? Més agressives, més heterogèniques, que vol dir amb més capacitat de produir mal a l'artèria.
I això és el que t'anava a dir. Mm. Això afecta tot sovint la circulació de la sang, fent que els nostres vasos sanguinis s'envelleixin possiblement amb molta més celeritat que no pas
una
altra persona que no pateixi aquesta malaltia.
Sí. Imagina't, per exemple, dius, escolti'm, hi ha alguna diferència entre l'afectació dels grans vasos, que es diu macrovascular, és a dir, del cor, de les grans artèries, d'una persona diabètica i d'un no diabètic? La resposta seria molt senzilla, seria dir no, no hi ha cap diferència, excepte que en el cas del diabètic aquesta afectació és molt més ràpida, més intensa i més precoç que en una persona no diabètica, no? Per tant, l'afectació, quan nosaltres miréssim com està l'artèria d'un diabètic i un no diabètic, si no sapiguéssim que és diabètic, no en trobaríem ninguna, és la mateixa. Però és molt més agressiva, és molt més ràpida, molt més precoç, i per tant, vull dir, ho hem de vigilar de forma més acurada, no? Per això sempre demanem aquests controls en el cas de la diabetes, no?
Ara que hem començat a centrar-nos una mica en el tema de complicacions cròniques, ja que hem dit que un dels problemes principals és que el que és la circulació sanguínia s'altera a nivell dels grans i dels petits vasos, podríem començar a centrar-nos a parlar de l'alteració de la circulació dels petits vasos. Quins problemes a nivell de petits vasos pot donar la diabetis en concret, és a dir, el que s'anomenen en paraules tècniques microangiopaties.
Vale, mira, l'afectació, per exemple, dels petits vasos sempre has de pensar en dos llocs diana, és a dir, dos llocs que s'afecten més que d'altres, no? Un és el rinyó, que donaria problemes de rinyó, la nefropatia diabètica, és a dir, el rinyó del diabètic envelleix i funciona pitjor que un altre i té risc de fracassar, és a dir, sempre hi ha més diabètics que tenen insuficiència renal que han d'anar a diàlisi comparativament els que no són diabètics. En aquest cas no es comporta igual el diabètic tipus 1, que és aquell que és insulinodependent, que el diabètic tipus 2, que és el més freqüent, que és la persona doncs, que habitualment li comença la diabetes més tard, que d'entrada no necessita necessàriament la insulina, encara que al llarg del temps pot arribar a necessitar-ho, i que inicialment ho solem controlar doncs, amb dieta, exercici i actualment amb un fàrmac ja d'entrada, que és la metformina, no? Encara que això està a punt de canviar i futurament, en un futur proper, probablement afegirem alguna cosa en aquest primer esgraó, perquè hi ha nous fàrmacs que apareixen i probablement es col·locaran en aquest vintell, no?, com a prevenció. Aquests vasos, ja et dic, són fonamentalment els del rinyó, però també els de l'ull. Per això parlem de que hi ha una afectació a nivell de la retina, que seria la retinopatia diabètica, i concretament, més que de la retina, que també s'afecta, de la màcula, que és un lloc de la retina que és on nosaltres hi veiem més, el lloc central. Llavors, la maculopatia és molt més freqüent en una persona diabètica que en una no diabètica, i és el que fa que hi hagi un percentatge més important de ceguera real, és a dir, que perden la visió central al món civilitzat. En el món no civilitzat, la primera causa no seria la diabetes, sinó que són causes fins i tot infeccioses, no? Tercermons i demés. Però en el món civilitzat, entre cometes, vull dir, la gent de la gran majoria avui, per sort del món, doncs la diabetis i la maculopatia són la primera causa de ceguera. A nivell del rinyó, ja et dic, es comporta diferent el diabètic tipus 1 que el tipus 2. Per exemple, el diabètic tipus 1 té una nefropatia, una afectació del rinyó, que quan accelera, quan va ràpida, li pot donar una insuficiència renal important, un fracàs del rinyó, i algunes vegades fins i tot arribar a morir per culpa d'això. En canvi, amb el diabètic tipus 2, l'afectació del rinyó és molt més freqüent, moltíssim més freqüent, quasi podem dir que quan porten entre 15 i 20 anys, la gran majoria de diabètics tindran, els agradi o no, el rinyó moderadament tocat i els ulls moderadament tocats, quasi segur, quasi segur. I encara que el grau d'expansió de l'afectació del rinyó és molt important, la gravetat, per sort, quasi mai arriba a dintells tan greus com amb el diabètic tipus 1. I això marca una diferència. Però, per exemple, una afectació de petits vasos pot afectar també, doncs, amb l'home i a la dona, a tot el que és la seva funció sexual. i amb l'home que és més aparent, amb la dona també és present però és menys coneguda, doncs li pot donar una disfunció erèctil. És a dir, molts diabètics, quan porten uns certs anys, per culpa d'aquesta afectació dels petits vasos, resulta que la seva capacitat d'erecció, doncs, és menor i fins i tot arriben a perdre. I això també, si no ho vas a preguntar, habitualment doncs, bueno, la gent li dona una miqueta de reparo de dir-t'ho. No? I de, en cas de l'home ho has de qüestionar directament. No? Passa sovint també.
Hem dit abans que totes les complicacions cròniques no és només per culpa de, o perquè una persona pateix diabetis, sinó que hi ha altres factors de risc que s'associen.
En el
cas de la dels problemes aquests de microangiopaties, hi ha alguns factors que segurament fan que una persona tingui més números d'acabar patint una retinopatia més o menys severa o una nefropatia més o menys severa. Quins serien aquests factors de risc?
Mira, un dels primers factors, a part de l'afectació aquesta que et deia dels colesterols, que indirectament està influint directament, i que augmenta sobretot el risc no d'aquests petits vasos, sinó dels grans vasos, és a dir, que donarà més infarts i donarà més embòlies, perquè ens entenguem, afecta o pot afectar també la microcirculació i l'acaba afectant. Vull dir, aquests petits vasos també s'afecten. Però per davant d'ells, i de forma molt, molt important, n'hi ha un que és ben conegut, que és el tabac. Llavors, el fet de que una persona diabètica sigui fumadora, doncs, d'entrada, multiplica d'una forma important el seu risc de poder presentar aquest tipus d'afectació, no? I una de les coses que tindràs present, doncs, és amb una persona diabètica que sigui fumadora, que el percentatge d'ells que quan van a caminar les cames els hi fan mal o han de parar perquè els hi doloregen les cames, és a dir, això es diu una claudicació, és moltíssim més important comparativament que a la mateixa població fumadora que no fos diabètica. És a dir, el tabac perjudica a tothom, ja ho sabem, però amb el diabètic especialment. I aquest és probablement un dels primers, si no el primer factor. Un altre factor de risc que està associat amb això ve en part de la pròpia gènesi de la pròpia diabetes tipus 2, ara parlant del tipus 2, que és el més freqüent, I és que en més d'un 80-85% dels casos, el diabètic tipus 2 és una persona que està amb sobrepès i obesitat. I aquesta obesitat dona una cosa que nosaltres diem una resistència a la insulina. Aquesta resistència a la insulina, traduït, vol dir que la insulina que una persona té té dificultats per poder fer el mateix profit al seu cos comparativament a lo que li passaria a una persona no obesa. Traduït d'una manera impròpia, diríem que no li fa profit, vull dir que necessita molta més quantitat d'insulina per treure el mateix profit que una altra persona amb menys pes trauria per la quantitat d'insulina que utilitza, no? I això al final acaba generant una tendència a una cosa que es diu hiperinsulinisme, és a dir, a una, diguem, amb uns nivells en sang sostinguts i perllongats d'aquesta insulina que acaba produint canvis a nivell dels petits i dels grans vasos de la paret de les artèries i que els predisposa o els facilita amb tot aquest tipus d'events, no?, d'aquests problemes d'afectació.
Ara em venia al cap que també la tensió pot tenir alguna cosa a veure.
Sí, sí. La tensió arterial és un factor independent. És un factor independent. El que passa és que correlaciona també de forma directa amb el diabètic, és a dir, sabem que el percentatge de diabètics que són hipertensos és superior al percentatge de persones no diabètiques que també són hipertenses, no? I en el cas de la hipertensió estem parlant de que aquesta pressió damunt de la canyeria que poden ser els vasos sanguinis, com tinguem uns vasos sanguinis que són més fràgils per culpa del propi sucre, produeix proporcionalment moltes més ruptures, molts més problemes a nivell de canyeria que produiria amb una canyeria d'una persona no diabètica. Per això, aquest factor de la hipertensió és un dels factors més importants de controlar amb la persona que ja és diabètica i a més és hipertensa. És a dir, quan un és hipertens i és diabètic, controlar la diabetes és molt important. Però si oblidéssim controlar la pressió, estaríem cometent un error molt greu. Perquè avui per avui sabem que la gran majoria dels nostres diabètics que són hipertensos morin no per culpa de la diabetes, sinó per culpa de la hipertensió en el seu cas.
És una mica que abans has comentat en el colesterol que si el dintell que en una persona que no té cap altre factor de risc pues se pot més o menys anar suportant d'una manera amb uns nivells de 200, 220, 210, 230, pues en un diabètic això
s'ha
de vigilar, i en l'atenció suposo que la cosa va ser el mateix. És a dir, una persona 14, una persona que no té cap altre factor de risc, pues segurament no passa res. Però amb una persona que té diabetis, pues hauríem d'intentar que estigués sempre per sota de 3 i sempre per sota de 8.
Mira, el dintell de pressió arterial amb un diabètic preferiblement ha d'estar per sota de 13, 13, hasta fa poc se parlava de 13,5, millor 13, i per sota del 8, 8,5. Això seria l'ideal, amb un diabètic. Si aquest diabètic ja té afectat el rinyó, aquest nivell fins i tot ha de ser menor, perquè el seu rinyó no suporta bé aquest augment de tensió. Llavors baixem el dintell a 125, que no és gens fàcil, perquè la gent tinguem tendència, a mesura que ens fem més grans, a que la pressió ens pugui pujar. I llavors és quan nosaltres arribem a necessitar, a més de fer la dieta sense sal i vigilar l'exercici, que és un factor important, doncs necessitem un, dos o fins i tot tres fàrmacs per arribar a poder reduir aquest nivell de pressió dintre de la canyeria amb aquells nivells en què en tinguem més garantia de que no petarà, perquè m'entenguis.
I en el cas de la nefropatia, possiblement, quan ja hi ha afectació, un cert grau d'afectació, possiblement, aleshores també entraria a formar part que intentar que no hi hagi una dieta excessivament proteica, perquè segurament també perjudicarà, si més no, una mica més encara, el fet de la pròpia funció renal.
Molt bé. Les dues coses a valorar en aquest cas sempre serien les mateixes, no? Controlar el nivell de sal, que està relacionat directament, i les proteïnes, perquè el donen un sobreesforç amb aquest rinyó que no pot suportar.
En quant a retinopatia i nefropatia, a nivell de sexe, és a dir, a nivell d'home o dona, hi ha alguna diferència que s'hagi pogut veure en quant a nivell d'afectació? És a dir, afecta més a homes o afecta més a dones el que és pròpiament la complicació de retinopatia o nefropatia?
Mira, el grau d'afectació de la nefro i de la retinopatia al nostre àmbit és bastant similar. Vull dir que el grau d'afectació entre homes i dones, encara que hi ha petites diferències i són diferents persones, no és el més aparatós, no? Vull dir, en principi no seria massa greu. Hauríem de considerar que el risc tant d'un com de l'altre són similars. Però hi ha una situació que sí que és diferent i que val considerar-la, no? I una de les condicions amb què això ho hem de tindre en compte és dir, bueno, quan nosaltres iniciem una insulinització, hem d'estar una miqueta més al tanto de la possible afectació. No perquè l'afecti, sinó perquè el fet de reduir els nivells de sucre en sang fa canviar també l'osmolaritat, és a dir, la concentració que dintre de l'humor aquós de l'ull hi té el propi diabètic, i per tant, en funció de com tingui la retina, això pot facilitar o no que evolucioni d'una manera o d'una altra, no?
És el que sempre, jo he sentit dir que si hi ha una pujada sobtada o una baixada, o fins i tot les hipoglucèmies, doncs tampoc no són massa...
Home, no són recomanables, però afectarien probablement... A veure, el que afecta més a la quantitat de visió del pacient, és que tu li faiguis canvis molt importants, no?, de concentracions de sucre. El que passa és que, per sort, aquest canvi, que dona una visió borrosa, dura un cert temps. Si la retina està bé, s'entén, Llavors, l'ull torna a canviar la seva osmolaritat i torna a poder-hi veure igual de bé o malament que hi ve abans. Si la retina està tocada, la cosa canvia. Llavors, ja el resultat pot ser diferent. I després hi ha una altra situació que sí que és de risc important, però que això és ben conegut, no? Que seria el cas d'una persona, dona en aquest cas, diabètica tipus 1, és a dir, dependent d'insulina, i que volgués quedar en estat. Les dones diabètiques tipus 1 que volen quedar en estat, si pot ser abans de fer-ho, abans de quedar-se, s'haurien de posar en mans de metges que estiguin especialment adreçats en aquest aspecte, amb unitats que haurien de ser especialitzades, que es diuen clíniques pregestacionals, a intentar controlar de forma molt, molt important els seus nivells de glucosa i, sobretot, controlar i vigilar els seus nivells d'afectació retiniana. Perquè si no ho fem així, sí que sabem que el percentatge de dones tipus 1 diabètiques que queden en estat i que no han fet aquesta prevenció dels seus ulls poden tindre problemes greus de visió i de retinopatia diabètica per culpa de l'embaràs.
Evidentment, els anys d'evolució també tenen un paper fonamental, com ja hem dit en algun moment, per tal d'acabar desenvolupant o no aquesta situació. I ara parlem, si et sembla, perquè el temps no és molt el que ens queda. Mm. Parlem una mica de quines coses es fan per tal de valorar la situació que té la persona quant a aquestes complicacions cròniques. És a dir, què s'ha de fer per tal de detectar el que és la retinopatia o el que és la nefropatia?
Home, jo diria que probablement el que una persona diabètica ha de fer és posar-se en mans del seu equip sanitari. Jo crec que avui tots els sanitaris estan, si més no, doncs, informats i estan al tanto de com han de controlar de la millor manera possible els seus pacients, i que la millor recomanació seria apropar-se. Vull dir, el que no hauria de fer mai un diabètic és no anar a veure els seus sanitaris, no? Una vegada va el sanitari ja és el que, en funció de la situació basal que tingui o no, doncs li anirà recomanant els seguiments que les societats científiques recomanen per intentar, doncs, esbrinar a temps això i per mantenir-ho bé. En el cas de l'ull, doncs, el que estem fent, doncs, és unes retinografies de forma periòdica.
Que, perquè ens entenguem, és una foto a la retina, simplement.
Una foto, és una foto,
una foto en la qual es poden detectar, doncs, les hemorràgies o les alteracions que puguin indicar que en un futur més o menys immediat hi pugui haver algun tipus d'alteració.
Això és una de les coses que utilitzem. Quan veiem o sospitem que hi ha algun altre canvi, doncs, ens hi posem. És adient també, doncs, pensar, doncs, que fora bo que es divulgués l'ús d'un tipus d'instrument ben senzill, com és una quadrícula que té el nom de rejilla de Amsler, a les nostres consultes, i que serveix també d'una forma molt ràpida, molt senzilla, per esbrinar si la persona diabètica o la persona d'edat presenten un quadre greu, que és la degeneració macular, que és aquella que dèiem que realment li acabarà donant ceguera. I això no necessita cap instrument estrany. És una quadrícula d'una forma adient, en línies verticals i horitzontals, que nosaltres li hauríem de fer mirar al pacient, i en funció de com ell ho la visualitza o no, doncs ens pot advertir a temps de que té un problema macular o no el té. Això a nivell dels ulls. Una altra de les coses que és adient mirar amb el pacient diabètic és la seva pressió ocular, és a dir, si té o no té un glaucoma. El pacient diabètic que té la pressió ocular aixecada, doncs és un ull de més risc que el que no ho té. I, per descomptat, doncs, valorar el que és l'agudesa visual o la presència o no de cataractes, perquè encara ho acusen de forma més important.
Concretament, el programa que vam parlar, que vam fer el mes passat, doncs, ja vam comentar que en els temes oculars, doncs, els diabètics sovint tenen més risc que una altra persona a patir tot un seguit d'alteracions. I en quant a nefropatia, bàsicament es detecta per analítica de sang i analítica d'orina.
Analítica de sang i d'orina. Avui disposem d'un instrument que és l'índex d'albúmina creatinina, i bueno, jo recomanaria, doncs, als companys que m'escolten, no tant a l'usuari, que comencessin a utilitzar una cosa que és l'aclariment de creatinina, que és una eina molt útil per valorar el real funcionament del ronyó, a part de mirar només la creatinina i això, no? Ens serveix per veure com treballa el filtrat. I això ens dona una percepció de risc o no risc. En el cas del ronyó hi ha coses que tenen risc amb el diabètic, com a vegades el fet que un diabètic és una persona d'edat que té altres problemes de salut i els tractem amb medicaments. Doncs, bueno, en el cas del diabètic hem de vigilar molt, per exemple, l'ús d'una cosa molt divulgada entre la gent major, com és natural, com és pel dolor, un tractament amb antiinflamatoris, no? Quan nosaltres donem medicaments com el Voltaren o coses per l'estil, encara que això ens doni aquella satisfacció de que millora la percepció de dolor, hem de ser acurats amb aquest tipus de fàrmacs, perquè en el cas del rinyó el perjudica moltíssim més que un altre, i l'afectació aquesta és imprevisible. Això per un costat. Per poder valorar si això treballa o no bé, a la pàgina web de la Societat Espanyola de Nefrologia, si nosaltres hi entréssim, hi ha un aplicatiu que ens ajuda a valorar com treballa el rinyó d'una forma molt senzilla i que es pot descarregar senzillament, no? I que amb dades com l'analítica ens permeten fer una previsió del filtrat glomerular d'una forma molt ràpida i molt senzilla. És com una petita calculadora, no? Que ajuda als metges a poder calcular això. Aquesta eina, que és molt senzilla, l'hauríem d'ajudar a divulgar i ens ajudaria també a millorar l'eficàcia en aquest tractament, no?
Veig que el temps ens ha tirat una mica a sobre. Avui hem d'acabar una estona abans perquè avui dissabte hi ha concretament l'última edició del concurs del Carrefour d'aquest any, i d'aquests dies que hem fet ara últimament aquí a Ràdio Falset, i per aquest motiu hem d'acabar una estoneta abans. Hem pogut parlar de dues complicacions cròniques que poden afectar la diabetis, com són la retinopatia i la nefropatia, encara que s'han apuntat altres alteracions com les que afecten a grans vasos sanguinis i que poden provocar altres alteracions
altres.
Com infarts, etcètera, etcètera. Mm. Ens han deixat les neuropaties, ens han deixat el peu diabètic, ens han dit, ens han deixat moltes coses que segurament algun dia o altre tornarem a citar-te aquí a nosaltres per seguir-ne parlant una estoneta.
Amb molt de gust.
Només ens queda agrair-te una vegada més, i ja en van unes quantes que hagis vingut a fer-nos una estoneta de companyia, i fins una altra.
Vinga, encantat d'estar amb vosaltres.
Bé, i fins aquí el nostre programa d'avui. Un programa que hem intentat apropar-vos una mica algunes de les complicacions cròniques més habituals que es poden produir en la persona que pateix diabetis. Esperem que hagueu gaudit d'aquesta sona nosaltres, i us recordem uns telèfons, el 977-830-044 i el 977-831-35, al qual es podreu adreçar, igual que el correu electrònic de la ràdio, per tal de fer-nos algun suggeriment de cara a propers programes. Sempre us ho diem, no rebem mai aquestes suggerències, però no ens cansarem de dir que si teniu algun interès en parlar d'algun tema en concret, us intentarem complaure amb la major brevetat possible. Bé, doncs, fins aquí una vegada més el nostre programa d'avui. Ha estat a la locució de l'Armand Pi i a la part tècnica el Jordi Soldevila. Res més, emplaçar-vos fins al proper programa, que serà, com no, el mes d'abril, és a dir, d'aquí 4 setmanes. Fins aleshores, doncs, adeu-siau.